Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. Habitatge Metròpolis Barcelona és el nom de la primera societat mixta amb participació público-privada per impulsar habitatge de lloguer assequible protegit a l'àrea metropolitana de Barcelona. En concret, es construiran 4.500 pisos en 8 anys, la meitat dels quals es faran a la ciutat de Barcelona. El primer objectiu d'aquest projecte és ampliar el parc d'habitatge públic de lloguer, que tindrà un preu per sota del mercat amb un cost mitjà d'entre 400 i 700 euros de lloguer. D'aquesta manera s'evitarà l'especulació del sòl. La construcció d'aquestes promocions també es regiran per criteris de sostenibilitat i eficiència energètica. La construcció es farà en 4 fases, la primera de les quals impulsarà 640 habitatges a Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Montgat i Sant Adrià de Besòs. Es calcula que allotjaran unes 1.600 persones i generaran un miler de llocs de treball. I el govern espanyol amplia la reproducció assistida a persones trans i la recupera per a persones lesbianes i sense parella. Ho fa després que el Partit Popular va excloure aquests col·lectius l'any 2014 i tan sols va mantenir l'ajuda aquelles dones heterosexuals amb problemes de fertilitat. Tanmateix, autonomies com Catalunya van mantenir la prestació. Amb aquesta decisió, totes les comunitats autònomes garantiran l'accés a aquest tipus de reproducció. Segons el Ministeri de Sanitat, aquesta modificació dels criteris d'accés beneficiarà 8.500 dones a tot l'estat espanyol. En l'acte de signatura, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat que es tracta d'una fita basada en l'equitat, la diversitat i la igualtat. I una pastilla de Pfizer redueix un 90% el risc de mort i hospitalització per Covid-19. La farmacèutica ha donat a conèixer els primers resultats preliminars d'un estudi fet a 775 persones. La notícia s'ha donat a conèixer l'endemà que l'Agència Europea de Medicament ha generat l'ús d'emergència de l'antiviral Molnupiravir del laboratori Merck, una altra pastilla antiviral que es podria convertir en el primer medicament oral contra la Covid-19 amb autorització oficial de la Unió Europea. Antoni Trilla, cap d'Epidemiologia i Medicina Preventiva del Clínic, ha explicat a Estel Migdia que es tracten de dues notícies molt importants.
Això ens permet omplir un forat que el teníem i que és molt important, que és aquelles persones que tenen símptomes i tenen la Covid i que tenen un risc de fer formes greus i que no estiguin vacunades o que no han respost a la vacuna, es podrien beneficiar d'aquest tractament, amb la idea de que precisament aquest tractament el que eviten és la progressió a formes més greus de la malaltia.
I més de 100.000 treballadors del sector carni estan cridats a participar en la vaga general convocada pels sindicats Comissions Obreres i UGT el 25 i 26 de novembre i els dies laborals del Pont de la Puríssima, i alerten que si la convocatòria es porta a terme suposarà l'aturada del quart sector industrial més important de l'estat espanyol i pot provocar problemes d'abastiment. L'aturada té com a objectiu defensar i millorar les condicions de feina i sou del sector a través del conveni col·lectiu estatal que fa mesos que es negocia sense avenços. I Lola s'ha convertit en la sèrie documental original més vista a Movistar Plus i ja és la millor estrena de la història de la plataforma. Es tracta d'una sèrie documental original que revisa la vida i carrera de Lola Flores a través del testimoni del seu entorn més proper i d'artistes actuals que d'alguna manera han estat influenciats pel seu art. S'hi poden escoltar les seves filles, Lolito i Rosario, i artistes actuals com Rosalía, Nati Peluso o Miguel Poveda. I en política internacional, el vicepresident de la Comissió Europea per Relacions Institucionals, Maro Sefcovic, ha lamentat aquest divendres que el Regne Unit no faci cap moviment per trobar una solució a Irlanda del Nord. Després de la reunió a Brussel·les amb el secretari britànic pel Brexit, David Frost, Sefcovic ha reclamat a Londres una manera més sincera i ha avisat d'invocar l'article 16 que permet a una de les parts suspendre part de l'acord de les dificultats econòmiques, socials o mediambientals greus. I ha dit que tindrà greus conseqüències per Irlanda del Nord, però també per la relació entre el Club Comunitari i el Regne Unit. I ara els esports amb Pau Massip.
En MotoGP aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi de l'Algarve a Portugal. Fabio Quartararo, que ja és el campió del Mundial des de fa dues setmanes, ha aconseguit el millor temps en la primera sessió d'entrenaments lliures que s'ha disputat avui. Marc Márquez no disputarà aquest Gran Premi a causa d'una contusió al cap que es va fer arrel d'una caiguda. Demà són els entrenaments oficials i diumenge la cursa a 3:45 de la tarda. I en bàsquet, el Baxi Manresa demà visita Burgos, la primera trobada de tres que té aquesta setmana. Els del Bages encara en el partit amb la confiança de la passada victòria davant el Bilbao Bàsquet. El de demà és un repte important per poder encarar bé la setmana intensa que tenen per davant. El Baxi comptarà amb Chima Moneke, tot i haver tingut molèsties durant la setmana, però potser no podrà ser-hi Thomason, que serà pare en les properes hores.
I us ampliem totes aquestes informacions d'aquí una hora al punt i seguit de Diana Silva. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé d'Antoni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel. Masomega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Aquesta tardor, Masomega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Masomega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669-56-17-68. 669-56-17-68 i aconsegueix el teu Masomega Punto Rojo ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de Masomega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
A les 5 i 6 minuts. Estava pensant dues coses. La primera, que és curiós com a vegades la vida provoca aquestes situacions estranyes a les quals un convidat et porta a un altre, veritat? I estava pensant, a més, que la vida té aquesta cosa magnífica, que vas pel carrer, et creues amb moltes persones que no hi repares, no? I que cada una d'aquestes persones, al darrere seu, té un gran personatge, no? Perquè estic convençut que m'hagués creuat pel carrer amb el doctor Salvador Massip. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I no m'hagués imaginat que estava creuant-me amb una persona... Això, m'hagués fixat en vostè per la mascareta que porta, perquè porta una mascareta que porta la taula periòdica dels elements. L'hidrogen, liti, sodi, potassi, tot allò, no?
Tot i que jo soc més del costat biomèdic, els elements sempre m'han fascinat. I mira, és una mascareta científica.
Com no podia ser d'una altra manera, no? Fa dies que està per aquí, per Barcelona?
Fa un parell de dies, per coses de feina, ara que podem moure'ns una mica més, després de passar més d'un any i mig sense poder sortir de casa meva, ara m'estic movent una mica i baixant més per treballar aquí, també.
Ja m'imagino, perquè ara fa un moment, una de les primeres coses que m'ha preguntat el doctor Massip és si havíem de mantenir la mascareta o treure'ns-la, perquè ell viu a Anglaterra, i Anglaterra se l'hauria tret directament.
Sí, les normes són molt diferents. També això implica les diferències també de casos que tenim a Anglaterra i aquí, que el Regne Unit està molt malament. Però sí, allà si portes mascareta et sents una mica estrany, perquè ets l'únic que la porta. De fet, jo sóc que també intento ser una mica liberal amb aquest tema, en el sentit de si estem en un espai que hi ha distància i hi ha bona ventilació, potser un estudi de ràdio no és el lloc més ben ventilat del món, però si no hi ha molta gent, no hi ha aglomeració, la mascareta potser es podria treure.
I la gent està vacunada,
la gent
no?
Està vacunada, i els casos són baixos com són ara. Per exemple, jo al Regne Unit és al revés, jo me la poso, sóc el raro que se la posa, perquè sé que hi ha molts casos al meu voltant. Aquí a Catalunya estem molt bé ara, això hem d'acceptar-ho, reconèixer-ho, i si ens relaxem una miqueta no passa res, ara, sempre amb prudència, està en el cas.
Ara parlem del tema, doctor Massip, però és veritat que aquí sembla que estan fent bastant bé les coses.
Sí, jo crec que sí, jo sé que hem de ser molt positius. Jo crec que durant la pandèmia el que ens ha faltat a vegades és ser realistes, no? O sigui, ho estem fent malament, o sigui, es diu i ja està, i anem a intentar sobretot solucionar-ho i no seguir fent coses malament si les fem malament. Durant aquest estiu s'ha aconseguit doncs baixar els casos molt, estem ara, hem tocat fons, això s'ha de felicitar a tothom, el govern per posar les normes que hem fet possible, els ciutadans per seguir-les i per sobretot, que al final que és el que funciona més, per tenir prudència i seny, que al final per moltes normes que et posin, si tu no et poses de la teva part, això no va enlloc.
Hi ha coses que estan canviant al món, no? Ara fa una estona estàvem parlant de la cimera a Glasgow, una mica de tot el que està sent l'actitud dels països, de veure com els principals líders mundials estan signant tot un seguit de compromisos. Després veurem què és el que fan i què és el que no fan, però que, si més no, sí que marquen una tendència clara de conscienciació envers el medi ambient, no? I estàvem parlant ara fa una estona amb el professor Gonzalo Bernardos de com estan canviant les coses, no? I ell feia referència a una cosa que ha sigut realment l'entrada, li ha fet una mica de grup.
De taloner,
efectivament, a la seva secció, perquè, com saben vostès, el doctor Salvador Massip, que no l'he presentat ara perquè ja ho havia fet abans, però per si algú s'acaba d'incorporar, és el cap del Laboratori de Mecanismes del Càncer i de l'Envelliment de la Universitat de Leicester i professor de la UOC, d'altra banda, i és una de les persones que han esdevingut notícia en els últims dies per al disseny d'un fàrmac que alenteix l'envelliment i pot prevenir malalties associades a l'edat. Mm. Una cosa que es diu tan ràpida i que es representa realment un avenç científic importantíssim.
És sobretot, jo crec, un canvi de paradigma, perquè tu penses, vaig a dissenyar un fàrmac per tractar el càncer, per tractar l'Alzheimer, estàs buscant fàrmacs per tractar la malaltia. Això no és tractar la malaltia, sinó tractar les condicions que porten a la malaltia.
Que genera la malaltia.
Per tant, és molt diferent. Ja no estem a una fase diferent, a un nivell diferent. Perquè, clar, tu si tractes l'envelliment, si veus l'envelliment, de fet, gairebé com una malaltia en si mateix, si intentes tractar l'envelliment, no tan sols millores l'estat de salut, sinó que evites càncer, evites Alzheimer, evites moltes les malalties que hi ha al voltant. No les cures, però sí que redueixes moltíssim la possibilitat.
Sí, estem parlant d'un medicament preventiu, en realitat.
Preventiu, efectivament. Tindria aquesta doble faceta, no? Perquè evitaria que apareguessin certes malalties i a més, a la vegada, et faria sentir millor a la bellesa, que és el que ens interessa, no? Tenir anys en màxima salut durant el màxim temps possible.
Tinc 45 punts aquí que expliquen com funciona, però jo em sento incapaç d'explicar-ho. Per què no us diu vostè com funciona, això?
Molt fàcil, això ho resumeixo fàcil. Nosaltres ho definim com unes bombes intel·ligents. O sigui, bàsicament hem dissenyat un mecanisme per trobar, detectar les cèl·lules velles i destruir-les.
O sigui, vostès, amb aquest medicament, és que l'exemple és boníssim de les bombes intel·ligents.
És això, sí.
Un es pren la pastilla, posem per cas, perdoni la simplicitat, Es pren la pastilla i allò fa pum i mata les cèl·lules velles.
Seria la idea, sí. Clar, a veure, com això seria, penseu en el càncer. Amb el càncer volem fer el mateix, volem matar les cèl·lules del càncer. I el que has de fer és matar les cèl·lules del càncer i no les veïnes, evidentment, perquè si no tens problemes. Però amb l'envelliment encara no s'havia fet mai això, de fer-ho d'una manera tan específica. Tenim fàrmacs que en principi poden matar aquestes cèl·lules velles que s'acumulen als teixits amb el temps, però clar, també no són específics, fan mal a altres coses. Aquest és un dels primers exemples i, de fet, un dels que es podria portar a la clínica més ràpidament, que t'agafa la substància tòxica aquesta concreta i te la porta a casa, a la cèl·lula mateixa, pam, la deixa dintre. Clar, això mata només aquella cèl·lula i no les veïnes. Això seria la manera de no tenir efectes secundaris i, a la vegada que aconsegueixes netejar totes aquestes cèl·lules velles dels teixits, milloraries la funció de tots els teixits. Imagina't, doncs, tu, la idea, l'objectiu final seria que tens 70 anys i que els teus teixits funcionin com quan tens 40 o 50. Això seria una mica l'objectiu final d'això.
Però això allargaria la vida de manera molt considerable,
possiblement,
no?
Però la veritat, si vols que et digui la veritat, això és el tema que menys ens preocupa els que fem envelliment, que allargui la vida. El que ens interessa és que millori la vida. És a dir, a mi no em preocupa tant que visquem 120 anys com que si arribem als 80 amb un estat de salut com positiu i bo.
O sigui, això m'ho deia fa poc, fent una broma, un amic meu que deia, oh, és que he deixat de fumar perquè vull morir amb un perfecte estat de salut, no?
Efectivament.
Que vindria a ser una mica un símil.
No, és totalment d'acord, i de fet ho trobo una definició molt acertada. La idea que seria que moríssim tots al màxim bé de salut possible. O sigui, que tu no et moris fet pols, que és una mica el que es passa quan arribem a l'últim terç de la vida.
Evita la dependència, en definitiva, no?
Totalment, sí, perquè a més, si et penses, l'esperança de vida dels últims 100 anys s'ha doblat, o sigui, ara vivim 80 anys. Però el que ha anat augmentant progressivament és els anys de vida, però no els anys de salut. És a dir, tu, a partir dels 50 anys, 60, comences a acumular malalties cròniques.
Clar.
I això, el que estàs fent és vivint més temps amb aquestes malalties cròniques.
Però en qualsevol cas, i vostè em corregeix, però jo no tinc ni idea de tot això, eh? I simplement pregunta la ignorància en aquest cas, no? Però lògicament una cosa porta l'altra. És a dir,
sí,
molts de nosaltres morirem d'una malaltia com el càncer, posem per cas. Clar, si ja hi ha una pastilla, un fàrmac, un el que sigui, que evita aquella, doncs per regla de tres, viurem més anys.
Totalment, sí, sí. Seria una mica l'efecte secundari, gairebé, no? O sigui, viure millor portarà a viure més temps. Els experiments que he fet amb ratolins amb un altre model, amb un altre tipus, estem investigant diverses maneres de fer-ho, això, no? I una de les que vam provar amb ratolins aconseguia això, precisament. O sigui, feia que els últims anys de vida, els últims, en aquest cas, dies, mesos de vida del ratolí, fossin millors i allargava un 15% la vida de l'animal. Clar, això també està bé. O sigui, encara que no sigui l'objectiu principal, si pots viure més temps i són anys bons, doncs endavant.
Però això crea una revolució a tots els nivells, social, demogràfica, econòmica.
Totalment, totalment. I de fet, això ho porto discutint amb un parell de llibres que he escrit des de fa anys, perquè a mi, des que vaig començar a treballar amb envelliment, porto anys treballant amb envelliment, però des que vam començar a veure que això podia tenir una aplicació pràctica, vam dir, atenció, que això, si realment ho aconseguim, i si no sóc jo, serà un altre, estem molt a prop, això generarà un canvi brutal a nivell social, pot ser una revolució social amb molts problemes. Podem passar tota la tarda analitzant els punts bons i dolents que té això. Un que és claríssim és que això, com tots els fàrmacs de la història de la medicina, primer s'aplicarien a la gent que se'ls pot pagar, o sigui, gent rica o països rics com nosaltres, i països com els països d'Àfrica, que encara, per exemple, pateixen malària i altres malalties que fan que tinguin una esperança de vida mitjana de 40-50 anys, no més, aquesta gent no tindria accés segurament a aquests fàrmacs. Per tant, nosaltres aniríem vivint cap a 90-100 anys i els seguirien clavats als 50. O sigui, tindríem...
Com sempre, no?
Com sempre. Sí,
sí. En definitiva, això no implica cap mena de canvi, no?
Seria un canvi.
Ho hem vist amb el Covid.
Totalment.
Si amb la Covid ho hem vist i nosaltres ja estem tots vacunats. Mirem a Àfrica a veure com estan,
és exactament,
no?
Això, és exactament això. Però, clar, això implicaria, en aquest cas, que la diferència entre els països que s'ho poden permetre i els que no, cada cop seria més bèstia. O sigui, ara ja és prou bèstia, però és que es faria el forat es faria molt més gran a partir del moment que tinguem un fàrmac que permeti fer tot això.
Déu-n'hi-do, eh? Jo li posava fora d'antena l'exemple d'un llibre Saramago, que es diu Les intermitències de la muerte, eh? Uh-huh. Segurament també està en català, però mira, jo me'l vaig llegir en castellà, que marca el fet de què passa en una societat quan la gent es deixa de morir. Clar. I clar, és un cataclisme. A nivell econòmic, també hi ha tot una indústria organitzada entorn, uh-huh, entorn a això.
Sens dubte, sí, jo crec que, a veure, clar, nosaltres ja portem... Això només és la cua d'un procés que vam començar fa mil·lennis. O sigui, a partir del moment que vam inventar la medicina, ja estàvem ficant la pota, perquè hem començat a superar el nostre ecosistema i a desmuntar l'ordre biològic de la Terra a partir del moment que no ens morim quan ens tocaria morir-nos. Nosaltres hauríem d'estar morts als 35-40 anys de mitjana. L'espècie humana és aquesta, l'edat d'esperança de vida que té. I la medicina i els avenços científics ens han permès ja creuar aquesta barrera. O sigui, ja estem començant a estar pendent. Ja ho sabem, que el planeta ja hi ha prou recursos per suportar-nos, per recolzar-nos a tots, no? I això, un fàrmac envelliment, simplement acceleraria moltíssim aquesta fase de superar els límits que el planeta té per sostenir tanta vida. Com ho faríem? Doncs hauríem de deixar de reproduir-nos per poder viure més temps. Clar. Són temes que s'haurien de començar a posar sobre la taula, això.
Clar. Bé, és allò que diu sempre, no?, que un determinat invent científic ha d'anar acompanyat de tota una reflexió ètica al costat, no?
Absolutament. I això, el problema d'això és que anem tard sempre. O sigui, sobretot a partir de la segona meitat del segle XX, que és quan la ciència realment comença a pujar d'una manera exponencial, la societat sempre va un pas endarrere, intenta atrapar la ciència, quan hauria de ser les dues a la vegada, o al revés, fins i tot la societat parla abans.
Però això és una cosa bastant al·lucinant, i la detectem sovint, no?, que la ciència és com si visqués en un món a part, en un món fosc, entenguem, des del punt de vista social, en el que de tant en tant apareix un article que ens deixa tots bocabadats, que aleshores aquell dia tothom sap qui és el doctor Salvador Massip, m'entén? Però que la resta de la vida el doctor Massip és un senyor que viu tranquil·lament a la seva ciutat, a la seva universitat, donant unes classes i fent les seves investigacions, i fa la seva.
Sí.
Mentre que la societat va per una altra banda, quan en realitat és de la ciència d'on surten les coses més importants.
Totalment, no? Això no hauria de ser de passar. O sigui, i crec que amb la Covid, si més no ho hem vist, això, aquest canvi, no?, de que els científics han estat més implicats i més presents a la societat, als mitjans, a tot arreu. I hauria de ser així, o sigui, perquè clar, és el que estàs dient, la ciència ens està preparant la societat del futur. I no pot ser que de cop i volta te la trobis, dius, ostres, i això com ha passat? Bueno, és que fa 20 anys que estem avisant que estem anant cap aquí, però no escolteu, no? O potser no sortim a explicar-ho als científics, no? Crec que això està canviant perquè són tres potes que necessitem per solucionar això. Una, que els científics sortim a explicar-ho, i alguns ho estem fent. Segona, que els mitjans ens doneu un micròfon per fer-ho, perquè si una cosa és fer-ho al Twitter, l'altra cosa és fer-ho a una ràdio o un diari. I la tercera és que la gent vulgui sentir-ho, perquè si no hi ha interès en això, és un peix que es mossega la cua, no sortirem als mitjans, o ni voldrem fer-ho. I ara estem, jo crec, amb aquesta roda, no?, que la gent té més interès per la ciència, perquè entenc que la ciència és important pel dia a dia, perquè en aquests moments la ciència ens ha salvat el cul, per dir-ho finament, pel que es fa a la Covid, i que els científics poden sortir a explicar-ho, això els entén, i crec que hem de mantenir això.
Però ja no només això, miri, de què estem parlant, i això és gràcies a vostè i al seu equip, lògicament, estem parlant de que potser arribarà un dia, no tan llunyà, ara li preguntaré sobre això, no? No tan llunyà, en el que jo aniré al metge i em dirà, tens unes cèl·lules tumorals, que no t'amoïnis perquè et prens aquesta pastilla que farà aquest efecte bomba que vostè comentava, matarà les cèl·lules tumorals i m'aniré tan tranquil a fer un vermut.
Sí, sí, és això, i estem anant cap aquí cada cop més. Jo crec que anirem... Els canvis que ens venen aquesta segona meitat del segle XXI seran fenomenals.
Per això falta molt encara. Ho dic per vostè i per mi, que em sembla que som una mica de la mateixa...
Sí,
de
por ahí, por ahí. Els nostres fills ho veuran, si més no. Bé, fins i tot ara, jo crec que en aquests moments, o sigui, el dia d'avui, està canviant la medicina cap a un costat que diem diem, el que diem la medicina personalitzada, que és una mica el que dius tu, no? Tu vas al metge i et diu, escolta, a veure, deixa'm veure els seus gens. Uh-huh. Vostè té aquests gens, doncs en lloc de donar-li la pastilla A, li dono la pastilla B, que sé que funciona millor amb la gent que té aquests gens i aquesta malaltia. Això ho estem fent cada cop més, amb el càncer s'ha començat a fer, i altres malalties, altres tipus de malalties, i això acabarà sent fins i tot amb un mal de cap. Perquè no tothom, per exemple, tens mal de cap, no tothom reacciona igual a l'aspirina, al paracetamol, tothom, ho sap tothom, no? Doncs cadascú té una reacció i no sabem per què. Doncs hi ha una sèrie de gens que t'ho explica i t'ho determinen.
I, bueno, ara hi ha molta història amb el tema del health tech i totes aquestes coses.
Estem anant cap allà, perquè, com sempre, quan estem anant cap a un lloc, hi ha espavilats que ja t'estan venent la història abans de que passi amb l'envelliment. És el que ja ha passat, o sigui, amb l'envelliment, si mires el mercat de productes anti-envelliment, és fenomenal.
Sí, sí.
I és una indústria multimilionària. I en aquests moments no hi ha res d'això que realment...
També ha de millorar molt, li anava a dir, no?
Ah, no, és que d'aquests moments estem anant cap aquí, però no hi ha cap fàrmac real que realment freni l'envelliment. O sigui, les cremes que pots comprar a la farmàcia on sigui, són bàsicament cremes hidratants amb alguna cosa més, però que realment vagin a l'arrel de l'envelliment i a l'aturin, ni antioxidants, ni suplements vitamínics, de moment no. En el futur sí, però ara no.
Aquesta investigació seva, disculpe, és un primer pas en aquesta línia,
sí,
també,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Això és
clarament.
És un camí llarg i estem fent els primers passos uns quants.
Quan parlem de camí llarg, a quant de temps ens estem referint?
És sempre difícil fer prediccions, perquè, clar, tu calcules el que pot passar, però llavors pot haver-hi un problema pel mig que no preveus, pot haver-hi, per exemple, la Covid, que fa que de cop i volta un any sencer que no puguis fer massa cosa més perquè investigar virus. Jo crec que som uns quants grups que estem treballant en tema d'envelliment, que estem bastant avançats, que hem començat a proposar possibles fàrmacs, possibles maneres de millorar l'envelliment, i que els primers productes, els primers fàrmacs d'aquest tipus estan ja començant-se a provar a nivell amb humans, amb proves clíniques, amb temes de malalties, sobretot. Més que envelliment, malalties relacionades amb l'envelliment. O sigui, això està passant ja. Serà la primera fase, la primera ronda de fàrmacs. Esperar i veure un fàrmac realment això específic contra l'envelliment i que pugui reduir l'envelliment, potser els propers 10 anys, jo potser...
10 anys, eh?
Sí, 10, 15 anys, jo m'atreviria a dir que veurem els primers ara. No t'imaginis que d'aquí 10 anys és allò de dir...
A mi em va bé.
Sí, ja et serviria, oi? Amb 10 anys,
i a vostè també, no?
Sí, sí, no, jo no diria pas que no. Però no t'imaginis això, que serà d'aquí 10 anys en el metge dir, pam, ja està, envelliment frenat. Els veurem les primeres coses que tindran un cert efecte. I això serà, com sempre, com passa en medicina, diferents progressions, la primera capa i segona.
Però estava pensant una cosa. En aquest programa, li dic de debò, i això és fàcilment comprovable, parlem molt de ciència. Mm. És a dir, molt. Ens agrada tenir una secció ciència cada dimecres, vostè és divendres i també està aquí, és a dir, ahir per obrir el programa també vam... en parlem molt, no? I una de les coses que ens hem adonat és que la ciència no és que avanci només per l'efecte de les investigacions científiques, sinó que les investigacions científiques sovint avancen en funció dels diners que hi hagi per fer-les. Moltes vegades determinades investigacions responen només a una necessitat de diners públics. Bé, necessitat de diners públics no, inversió de diners públics. Però en un cas com aquest, estic pensant jo, l'interès per part de les farmacèutiques ha de ser total.
Bé, també un punt vaig publicar aquest article, vaig començar a tenir trucades de farmacèutiques.
Segur?
Sense dubte. Sí, sí, això és normal.
La qual cosa pot incrementar molt,
sí,
també,
sí, sí.
el...
Jo crec que, per exemple, l'exemple més clar de coordinació pública i privada ha sigut les vacunes de la Covid. O sigui, hem tingut vacunes de la Covid tan ràpid perquè hi ha companyies que han vist que podien fer diners. O sigui, no ens enganyem.
No, està clar, està clar.
Sí. I que no podem prescindir.
Benvingut sigui el negoci,
en aquest
cas.
En aquest cas no es pot evitar, perquè no hi ha cap estat en aquests moments del món que pugui encarregar-se de la producció d'una vacuna i de fabricar tants milions de dosis com han fet les companyies. I les companyies només ho fan perquè poden treure diners, és claríssim, no? Per tant, és un sistema que funciona així, pot agradar més o menys, pot millorar-se més o menys, però sí que és cert que la combinació d'inversió pública i privada és la que fa això, i com bé, molt bé deies, és també la que determina quina ciència fas. Perquè jo puc dir, mira, m'interessa molt investigar el càncer, cap problema, tindré diners públics i privats de tot arreu, perquè és un tema que socialment interessa, el que deies abans també, no? El lligam entre la ciència i la societat ve determinat per això. Ara, si vull investigar doncs, la biologia dels cactus al desert d'Arizona, potser no trobaré tant diners tan fàcilment perquè no hi haurà tant interès social amb això. No? O sigui, ve una mica determinat per la pressió social, sí.
Yeah. Sap què estava pensant? Potser és una tonteria, però l'exemple de la Covid, de la investigació amb la Covid, és probablement el gran exemple de la globalització aplicada a la ciència, no?
Totalment, sí, 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 perquè hi ha hagut una coordinació i una competició als dos nivells, que les dues coses són útils, perquè, clar, per un costat tens que tots els científics han compartit les seves dades tan aviat com han pogut, que això és fantàstic. En qüestió de setmanes havíem llegit el genoma del virus i estava disponible a internet per tothom que el pogués mirar. Fantàstic. Els articles s'han anat publicant rapidíssimament, o sigui, s'ha compartit moltes dades, però a la vegada s'estava competint per ser el primer en posar la vacuna. Cada país, per una qüestió també d'orgull patriòtic, volia ser el primer país amb la vacuna, cada farmacèutica volia tenir la primera, per tant, competir i a la vegada col·laborar, ha fet que la ciència avanci rapidíssim. Això li poses diners a sobre per acabar d'engreixar el mecanisme i ja ho tenim tot.
Ara a Anglaterra tenen ja les píndoles, no?
Sí, ara han aprovat aquesta setmana ha sigut el primer país en aprovar les fàrmacs contra la Covid. És el primer fàrmac que tenim que sembla que redueix la mortalitat de la Covid, la qual cosa és molt important. Clar, hi ha una part de la població que no està vacunada o que no està protegida per la vacuna, que si te l'acabes trobant a l'hospital i estan greus, no pots fer res, o pots fer molt poques coses. Si tens una pastilla que redueix realment la quantitat o el risc que té aquesta persona a morir, això és fabulós. Els estudis, el que passa és que és una mica preliminar tot plegat, perquè tenim només uns estudis petits, fets per la mateixa farmacèutica, que no tenim encara molta validació. El que passa que el Regne Unit té un problema molt important en aquests moments, que és que està augmentant la mortalitat moltíssim perquè augmenten molt els casos, malgrat la vacunació, no? Estan precisament això, morint la gent que no està vacunada o la gent que és més fràgil dintre els vacunats, etc. I refusen o rebutgen tornar a aplicar restriccions. És una cosa que s'ha marcat al límit de dir no tirarem enrere. Nosaltres hem obert tot i no volem tirar enrere. Clar, se'ls està morint gent i necessiten alguna cosa. I són els primers que s'han llançat a provar aquest fàrmac. Jo crec que Europa tardarà una mica més, s'ho mirarà més, buscarà més dades abans de decidir-se, segurament.
Escolta, estava pensant, vostè és una d'aquelles persones que va haver de marxar d'aquí de Barcelona, en aquest cas a Leicester, per manca d'inversió?
Una mica sí. Jo vaig marxar als anys, a final dels 90, a Nova York primer, vaig estar-hi 10 anys, precisament doncs, per formar-me, perquè tots els científics hem de sortir a veure món, això és important, aprendre amb les millors gens, les millors persones del teu camp, però un cop estava fora, clar, les ofertes que tenia fora eren millors que les que tenia a Catalunya, em costava molt tornar, i cada cop m'ha costat menys, i ara porto 24 anys fora ja, i doncs, bueno, segueix havent-hi altres països on el finançament és més bo, i atrau doncs, gent de tot el món, per exemple jo, que estic al Regne Unit.
Perquè com ens omplim tant la boca de que necessitem apostar per noves fórmules, no? Per no dependre només del turisme i de més. Aquesta seria una bona via.
Mira, jo crec que l'exemple és claríssim amb les vacunes. Tu mira quins països han tingut vacuna de Covid. Espanya no té vacuna de Covid encara.
Yeah.
La tindrà potser d'aquí, quan ja no faci falta, d'aquí potser 2 anys, no? O un any i pico, estan provant una ara.
Noto una mica irònica.
No, és que és la realitat. O sigui, quin país té vacunes? Regne Unit, Alemanya, Estats Units, Japó, Xina, són països que inverteixen més que ningú en ciència. O sigui, té un rèdit la ciència. La ciència és cultura, és prestigi, però és diners també, i és utilitat social, i la Covid ho ha demostrat, perquè a vegades diuen als científics, gasteu molts diners, i de què serveix la ciència? Bueno, és igual, si la ciència, si no ho inventem nosaltres, això, que inventen ells, no? Si els francesos inventen la vacuna, ja els hi comparem amb ells. Bueno, és que no és això. Si tu inventes la vacuna, tu tens control sobre aquella vacuna.
Clar.
I això ho hem estat veient, no? El Regne Unit són els que es van vacunar primer perquè tenien control sobre la seva vacuna, el mateix Alemanya, Estats Units, etc.
Déu-n'hi-do. Bé, què farà ara? Vull dir, no ara, quan surti el programa, no? Que espero que s'ho passi molt bé. Sí, quan tant. Torni a Leicester, quan torni al Regne Unit, perquè aquesta investigació no s'ha acabat, m'imagino.
No, clar, són investigacions que van fer ara el primer pas, diguéssim, el primer que es podia anunciar que era important, i ara seguirem endavant. I ara, clar, és el procés que segueix tot farma, que és primer tens la idea, la prova és com hem fet nosaltres amb cèl·lules, dissenyes el fàrmac, el tenim, i ara hem de provar-ho, el següent pas seria amb animals, hem de veure si això ho poses en un animal funcionarà o no. Amb cèl·lules al cultiu funciona molt bé, amb animals ho sabràs quan ho posis, ja pots trobar-te complicacions inesperades que t'implicarà doncs, això, haver de retocar alguna cosa per millorar-ho. I al final, un moment o altre, tindrem, espero, proves clíniques amb humans. Ja hem escollit un tipus de fàrmac que és bastant fàcil portar-lo a humans, perquè usem anticossos, i els anticossos s'han fet servir. El mateix anticòs que tu et protegeix contra un virus, si el tuneges una mica, et pot protegir contra les cèl·lules velles. És bàsicament la mateixa idea, però tunejat una mica. I clar, això és una... L'anticòs és una molècula que és relativament... està ben estudiada i es pot passar bastant bé a donar a humans. Per tant, l'últim pas hauria de ser bastant ràpid si arribem allà.
Miri, porto una setmana que he parlat amb un senyor que està estudiant per evitar el Parkinson, per lluitar contra el Parkinson. Avui vostè, la meva sensació és que d'aquí uns anys aquestes malalties que a dia d'avui són realment una sentència, el dia que te la diagnostiquen, deixaran de ser-ho.
Sí, i tant. De fet, el càncer ja ho és. O sigui, el càncer segueix sent una malaltia molt important, amb una gran mortalitat, però ara ja hi ha més gent que sobreviu al càncer que no gent que mor de càncer. Estem per sobre el 50% de supervivència, amb alguns càncers tocant el 80-90%, o sigui, depèn molt del tipus de càncer. El càncer de mama, càncer de pròstata, aquests es curen pràcticament tots.
Sí, sí.
Clar, això està canviant moltíssim, i segueix canviant, i segueix pujant, i segueix augmentant. O sigui, cada cop anirem guanyant més terreny aquestes malalties. Pensa que són malalties també que hem vist molt el seu impacte a partir d'això de la segona meitat del segle XX. O sigui, les causes de mortalitat al principi del segle XX, el 1915, tinc una taula que sempre poso a les conferències perquè és molt clara, la principal causa de mortalitat de totes les edats era les malalties infeccioses. I això vam solucionar-ho amb els antibiòtics i la higiene a partir d'això de mitjans segle XX. Què ha passat? Doncs ara apareixen noves malalties que abans no arribàvem a veure-les. L'Alzheimer no el veies mai perquè la gent es moria abans i això, ara hem de buscar solucions a això.
Miri si ens agrada la ciència, que ara com vostè marxa, parlarem amb un altre científic.
Fantàstic, això m'agrada, això és bo.
Deixi'm dir-li que la investigació no té res a veure. Han trobat una manera, però és un estudi molt seriós, investigadors de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya, per saber si un pernil de clar és pernil de debò o ens estan aixecant la camisa a l'hora de vendre'ns-el.
Doncs aquest tipus d'investigacions, a més, això sembla que pugui ser divertida, però no ho és, perquè són temes que estàs buscant marcadors. De fet, estàs buscant que això es pot traduir per malalties, però que és una mica el que hem fet nosaltres. Nosaltres hem buscat marcadors de cèl·lules velles, aquests estan buscant marcadors que et permetin identificar, diferenciar entre un producte o un altre. Això és un camp de recerca molt important, amb unes implicacions molt, molt àmplies, amb moltes coses, sense dubte.
Doctor Massi, estem impressionats. De veritat, és magnífica.
La ciència és magnífica, i crec que el que és magnífic és això, explicar-la, i que la gent l'escolti i s'emocioni.
Però deixa'm dir-li que la meva sensació és que els científics han après a explicar-la.
Sí, i tant.
Han après molt.
Sens dubte. A veure, jo perquè vaig començar abans, perquè la divulgació m'ha agradat sempre, i l'any 2008 vaig començar a treure el primer llibre, m'han posat un micròfon davant per primera vegada i ho feia fatal, evidentment, al principi no sabia fer-ho. Ara, després de 12 o 13 anys, ja sé parlar davant d'un micròfon i ara crec que ja amb la Covid ha fet el pas molta més gent. I...
A mi abans em feia por, li dic de debò, entrevistar a científics perquè venien a donar classes de la universitat, però traduïdes en entrevista a ràdio, no?
Podem ser molt pallisses, els científics, si no ho fem bé.
Però aquest símil amb el que ha començat vostè, no? O sigui, jo li dic de debò, tinc aquí un guió que vostè ha vist que pràcticament no he mirat, per què? Perquè ho estava explicant magnífic, no? Era impossible. Aquesta bomba intel·ligent que ha dit vostè ho resumeix perfectament, sí. No?
Jo crec que això ho vaig notar, ho vaig haver de fer l'esforç per primer cop, això, quan vaig escriure el primer llibre de divulgació, perquè jo tenia uns temes per explicar, però clar, sabia explicar amb el llenguatge científic. Vaig haver de desenvolupar un llenguatge com això, buscar exemples, símils, metàfores que es poguessin entendre. Ara ja les tinc, ara sé fer-les servir.
Estarà molts dies a Barcelona o no?
Encara estic uns quants dies per fer coses de feina, sí.
Com se l'ha trobat, Barcelona?
Maca, molt maca. Sempre que vinc, el clima, el sol, la gent...
Això ho deu trobar a faltar una mica,
faltar,
no?
Sens dubte, sí.
Tornarà a Barcelona o no?
Ah, espero algun dia, sí, sens dubte.
A veure si li ofereixen alguna cosa aquí.
Bé, jo també en aquests moments ja estic treballant per la UOC, també, la Universitat Oberta de Catalunya, estem muntant un laboratori aquí. Durant un temps espero tenir les dues coses, treballar a Catalunya i al Regne Unit, i anar venint cap aquí.
Molt bé. Ha estat un plaer, doctor. Moltíssimes gràcies.
Que vagi bé, gràcies.
El doctor Salvador Massí, pel cap del Laboratori de Mecanismes del Càncer i de l'Envelliment de la Universitat de Leicester i professor de la UOC, efectivament, com ell molt bé comentava. Passa un minut de 6:15. Ara fem una pausa i ja ens endinsarem a la recta final del nostre programa abans no marxem de cap de setmana, parlant de pernil de clar i parlant amb ja la banda més gamberra del nostre programa, que és la que ens ajuda sempre a marxar amb un somriure de cap de setmana. Un instant per la publicitat, tornem ara mateix.
Ràdio Estel. Un i seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Dissabtes després dels Sons de la Terra, empapa't de la millor música en català, castellà, basc, gallec, aragonès i molt més a Ràdio Estel. A les 9 del matí, recorregut musical peninsular amb parades als millors temes i artistes.
Dicen que tienes veneno en la piel Recorda-ho, el teu viatge rítmic per la península els dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Estel. Y quien te toca se
queda con él. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
És magnífic veure com, efectivament, la feina de gent com el doctor Salvador Massip, que ara, Mercè, ens pot canviar la vida radicalment, no?, en pocs anys, no?, aquesta bomba intel·ligent que han dissenyat en el seu estudi de Leicester, no?, i que pot actuar amb aquelles cèl·lules que poden provocar malalties com el càncer, per exemple, no?, i que es rejuveneixi la nostra vida, no?, i comporta tota una sèrie de debats interessantíssims, no?, els quals segurament haurem d'atendre també des d'una altra perspectiva. Ara ho parlàvem amb el doctor Massip, que és la perspectiva de l'ètica, no? És impressionant. En fi, ja ho saben que nosaltres la paraula ciència ens posa de bon rotllo. Què tal, Sergi León? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No és que diguis ciència i pensi en Sergi León, precisament, eh? No, no és això, tampoc.
És una associació muy extraña.
No,
muy,
no,
muy,
no. Muy es que tengo, estoy haciendo un programa de radio. Tengo que dar... Es un partido de tenis, de un lado para otro, ¿sabes?
Es que,
no,
clar...
No, no, però és que ara seguirem parlant de ciència, per un instant, Víctor Maciel, què tal?
Muy bien.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Estás bien?
Un poco reventado, pero bueno, es lo que tienen los viernes.
Es viernes y son las 5:35. Toca estar reventado, ¿no? Jordi Díaz, ¿qué tal, Jordi?
¿Qué tal, Toni? Bona tarda.
Tenim el Boulevard del Díaz preparat, no?
Ple de coses.
Avui tenim, ja us dic ara, perquè ho sé, que tenim un article...
Sí?
Que a veure si sou capaços de saber quant costa, però d'aquí una estona. Ho dic perquè ho explicàvem amb el doctor Massip, que seguiríem parlant per uns instants d'un estudi que ens ha cridat molt l'atenció, perquè té a veure en saber, efectivament, quan estem menjant un determinat aliment, que sigui veritat allò o no. És a dir, sabem, per exemple, distingir entre el pernil de gla i els imitadors, perquè moltes vegades, efectivament, i aquest és el titular que ha sorgit en mitjans de comunicació aquests dies, moltes vegades ens aixequen la camisa d'aquest tipus de coses, no? Professor Santi Marco, què tal? Bona tarda. Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. El professor Marco és investigador principal d'aquest estudi al qual estem fent referència i és membre investigador de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya de la Universitat de Córdoba. Professor Marco, cuéntenos este estudio que efectivamente los medios han simplificado bajo el tema del jamón de bellota o poderlo diferenciar del resto. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, primero para clarificar, esto es una colaboración entre la Universidad de Córdoba, en particular el grupo de la doctora Lourdes Arce en el Departamento de Química Analítica, nuestro grupo en el Instituto de Bioingeniería de Cataluña y también hay investigadores de la Universidad de Barcelona.
Ajá, ¿y en qué consiste?
El objetivo es, bueno, como tú mencionabas en la introducción, pueden haber problemas de fraude asociados a alimentos de alto valor añadido. Y en este caso el objeto de interés es el jamón ibérico, que como todos sabemos es un producto muy apreciado tanto en España como en Portugal. Y bueno, pues ha habido casos en el pasado de que se han salido en la prensa de fraude y esto es una cosa que hay que intentar controlar a poder ser con métodos objetivos y que no dependan de la evaluación de expertos que hagan una cata olfativa, ¿no?
Y además, profesor, de una manera muy sencilla, porque tengo entendido que la manera de ponerlo en práctico es francamente sencilla, ¿no?
Sí, bueno, se trata de un análisis en el cual, hay dos maneras de hacerlo. O bien se toma una muestra directamente del jamón, una muestra pequeña de un gramo, o si no, de una manera aún más sencilla, se introduce una especie de cánula, una aguja, en una cierta zona del jamón, y esta aguja simplemente luego se analiza qué aromas desprende mediante una técnica que se conoce con el nombre de cromatografía de gases y espectroscopía de movilidad iónica, y esto junto con un cierto software de inteligencia artificial nos dice si el animal fue alimentado con pienso o con cebo.
¿Sí?
o con bellota.
¿Y esto además de para los jamones es válido para otro tipo de alimentos también o no?
Bueno, claro, cada aplicación requiere un estudio propio porque
porque claro, hay que tomar las muestras, hay que analizarlas, hay que ver si los modelos de inteligencia artificial son predictivos o no.
Ajá.
Y entonces los campos donde quizás hemos avanzado más, siempre en colaboración con este grupo de la Universidad de Córdoba, es en el jamón ibérico, que es este artículo de que hace referencia, pero también en el aceite de oliva.
¿Ah?
En el aceite de oliva, para diferenciar si es virgen extra, si es virgen, si es mezcla refinado, pues es posible utilizar la misma técnica.
¿Ah? Oiga, pues la enhorabuena. Realmente nos ha parecido una investigación muy interesante, ¿no? Que hemos querido situar a esta hora en nuestro programa. Profesor, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias por vuestro interés.
Gracias. Buenas tardes, Santi Marco. Hasta luego.
Buenas tardes.
Adiós. A partir d'ara, quan vagi a les recepcions del Sergi León, aniré amb l'aparell per veure si és pernil de gla o què el que poses.
Efectivament, Toni. Jo crec que arriba just a temps, perquè aquest aparell serà essencial per verificar i testejar la qualitat d'aquests suposats lots de Nadal.
Estàs nerviós? Bé, clar, com t'estan apuntant amb una càmera, en aquests moments t'estic veient que fas l'intent de naturalitat, però no et surt.
No, és que...
Et veig tens,
Sergi. Soc de la vieja escuela, o sigui, quan m'apunta amb una càmera em poso nerviós.
Sí, és per les xarxes socials del programa, que imagino que vostès a aquestes alçades ja segueixen perfectament. Què queries dir, Víctor?
És una lástima que hayas cortado, porque yo, sin más, hubiera ido a lo práctico, que es... ¿Usted qué marca compra? O sea,
¿de jamón?
Sí, de jamón, ya está, listo. O sea,
para
sigamos al que sabe.
No, pero de lo que se trata es también de analizar cada vez la marca. No lo sé.
Hombre, ¿cada vez la misma marca?
Cada vez la
misma
marca.
Tú dices que la misma marca a veces te la cuela y a veces te da de
lo bueno. No tengo ni idea. Yo no tengo ni idea.
Eso sería más complicado.
Jordi, ¿algún comentario sobre todo això?
No ho sé. A mi em sorgeix el dubte de si aquest senyor posa l'agulla cada vegada que prova un pernil o no.
Això és el que dèiem, no? En fi, no ho sé. Jo quan vaig a casar el Sergi ho faré, això.
Fes-ho. A casa meva encara pots, però si vas a casa del Víctor, ja et dic jo que el pernil no...
Que no hi ha pernil,
no
allà.
Hi ha pernil,
No hi ha pernil. En fi, tenim els homes més optimistes de Catalunya i el senyor que regenta el bulevard del Díaz. Quina és la notícia... No sé si lo del Xavi avui no sé com prendre-m'ho, si és una bona o una mala notícia, però no sé on està la notícia.
Bueno,
no?
A veure, lo del Xavi en teoria és bona notícia, però bueno, clar, realment... Si fem una anàlisi, dius, a veure, el Xavi té la L de pràctiques. En definitiva, com qui n'ha empatat, aquest tio?
Però per què ho dius, això?
Perquè té molt poca experiència, encara, aquest noi. Llavors s'espera molt, s'espera que sigui com el Guardiola, que va sortir bé, va ser excepcionalment bo, però és l'excepció.
Yeah.
Però, bueno, pitjor que el Koeman és impossible.
A mi em sap greu, insisteixo que cada vegada que parlem del Koeman és que em sap greu aquesta història.
Per
no què? Ho sé.
Bueno, el Koeman ja va fer la seva feina, va fer que gol contra Sampdoria i ja és part de la història del Barça i ja
està.
I ha rascat prou, Ha rascat bastantes
paules. Escolta'm, bones notícies. Doneu-me un parell de titulars de la... ¿Quién lo ha hecho esta semana esto, Víctor? ¿Él?
Lo he hecho, sí.
O sea, como cada semana.
Sí, como cada semana.
Pero tú no haces nada.
Sí. Últimamente está colaborando un poquito más.
Así, ¿qué vols dir?
Es que, a ver,
¿qué más? O sea, porque cuando él me dice una noticia, digo, esto no es una noticia.
O sea, tú te cargas las noticias...
Sí. Exactamente.
Vale.
Trolea mi sección.
Està molt bé.
Él ha venido a trolear mi sección.
Està molt bé.
Llavors,
molt bé.
Aquesta setmana he volgut fugir de les notícies que últimament estava anunciant, que eren macroeconòmiques, geopolítiques, etc. I he buscat una molt mala notícia, jo crec, d'aquesta setmana, que és la marxa que ens ha deixat un dels més grans de la música, alegre, precisament, que és Jordi Dan.
Jordi Dan
s'ha marxat. Llavors, això és, inapel·lablement, una molt mala notícia.
Ja. Fa gràcia. No, aquesta notícia, eh? No, és que estava pensant en una altra cosa. Estava pensant en el José Matosas. Perquè a mi m'agrada quan el José està treballant. És un gran tècnic de sol, José. I ell està treballant. I de sobte algú diu un nom i veus com automàticament es posa en marxa a buscar-ho. Saps? És automàtic, eh? Mira, veus?
Ostres, veus.
És que no, és que m'ha fet gràcia per això, no? Perquè has dit Jordi Dan... I ell, que estava tranquil·lament fent no sé què o pensant no sé què, s'ha activat.
S'ha activat, no? Ha entrat...
I això li passa amb Jordi Dan, però li passa amb altra gent, també.
Amb qualsevol tema que sigui de música.
Exacte,
no?
Allà on pugui posar música, el José Matosa s'activa.
Però amb Boni M no va passar,
amb
això.
Amb Boni M millor que no passi. directament, digues.
Bueno, evidentment és una molt mala notícia, perquè s'ha marxat a Jordi Dan, però jo crec que la lectura positiva és molt senzilla, i és que, hosti... s'ha marxat un músic i un artista que ha deixat un llegat de música, de molt bon rotllo, a moltes generacions i que, per tant, marxar no s'ha marxat.
Fas bé en dir amb moltes generacions, perquè una de les coses que a mi em va impressionar ahir quan vaig mirar la Wikipedia, la biografia del Jordi Dan, és que portava fent cançons de l'estiu des de l'any 1964.
64. Fins al 2018.
És al·lucinant.
Cançons de l'estiu. I moltes, molts èxits, eh? Éxits com Carnaval, El Africano, El Negro No Puede, El Chiringuito, La Barbacoa... Són mites.
Sí, són mites que a dia d'avui segurament les analitzaríem d'una altra manera, no? Però vaja,
però
sí, sí.
Però és innegable que ara, potser a l'hemisferi nord perquè ara fot una mica de fred, però a l'hemisferi sud segur que estan sonant cançons del Jordi Dan, del Chiringuito, de La Barbacoa...
I per tu això és una bona notícia, eh? Què dices? Què dices, Víctor? Espera, no t'hemos oído.
O sea, me parece alucinante. O sea,
ah, perquè ja està arribant l'estiu.
Mira, yo, cuando me dio esta noticia, yo había escuchado el rumor de que se había muerto King Africa. Y le digo, pues, también ha muerto King Africa. Y me dice, me da igual.
Pero ¿cómo, hombre, ¿cómo King que me da Africa igual? No se ha muerto, ¿no?
Ahí me quedó la duda.
No, no se ha muerto, no se ha muerto.
Estas son las colaboraciones de Víctor Manuel. Este es el nivel.
Poco y mal. O sea, ya. Poco y mal.
Básicamente es en mi línea.
Está trabajando mucho últimamente, Víctor, y como no está acostumbrado...
Pues, sí, así me conocen, ¿no? Así me conocen.
Poco y mal.
Poco y mal.
En la firma del mail.
Sí, sí, directamente. Bueno, aleshores, com li busquem la cosa positiva, això, que així hem escoltat les seves cançons?
No, i que ha deixat un llegat que, realment, un artista amb aquesta obra, o sigui, realment no s'ha marxat, continua ben present en tots nosaltres i cada estiu el posarem i el recordarem. De fet, jo proposaria fer un petit homenatge a Catalunya i és que aquest, els que puguin, evidentment, i tinguin barbacoa, fer una petita barbacoa aquest cap de setmana a modo homenatge de Jordi.
Jo el que crec, de veritat, tota aquella gent que sigui amiga del Sergi León, després de tot el que acaba de dir, quan arribi el Sergi li haurien de posar sempre Jordi Dan, no? Com es nota que t'agrada tant, doncs vinga.
O sigui, tampoc cal abusar. Sempre amb mesura. Totes les coses amb mesura. Els extrems són dolents.
Afegim alguna cosa, Víctor?
Sí, yo también tengo una visión positiva, que es que después de alegrarnos por la muerte de alguien, la semana que viene...
No nos hemos alegrado por la muerte de nadie.
La semana que viene le daremos un giro y ya dedicaremos a otra cosa, porque nos van a chapar la radio y si todavía estamos aquí...
No, hombre, que no nos alegramos por... Hombre, pero ¿cómo nos vamos a alegrar?
Se acaba de alegrar este desgraciado de la muerte del pobre señor.
Eso no es verdad, eso no es verdad. Lo que sí que ha dicho es que nos queda la memòria de tot el que ha sigut la música d'este senyor.
Com a qualsevol artista.
Clar que sí. Jordi, vinga, obrim el Boulevard del dia.
Vinga, som-hi. Comencem amb una cosa que aparentment és una cosa senzilla. És un sofà, ¿vale? I la descripció de Wallapop diu el següent.
A veure.
Sofà color azul de presión.
Azul de presión, sí.
En este sofá lloré las dos veces que me rompieron el corazón. Sigo deprimido. Comprarme el sofá, por favor. Todos lloramos, pocos tenemos un buen sofá donde hacerlo.
¿De cuántas places es?
Es un sofá doble.
Ah, es un sofá doble. Sí. Ah, clar, i com li van trencar el cor, només necessita
una plaça.
Necessita una plaça. Clar, la pregunta és quant costa aquest sofà doble. Un sofà doble per a alguien a qui li han roto el corazón, Víctor...
Es bueno estar preparado por si te lo van a romper, porque ya cuando te lo han roto, ya irte a buscar un sofá ya es más complicado. Yo no daría más de 50 euros por un sofá para que me rompan el corazón. O sea...
50 euros, Sergi, ¿tú qué dios?
Yo creo que realmente le fas un favor porque estás ayudando a olvidar. 30 euros.
30 euros. Yo diría más. Yo diría 90, 100 euros.
60 euros.
60 euros? Sí. El Víctor te puntaría amb aquest tema, ¿eh? Es verdad. Va, més notícies, Sergi.
Bueno, una altra notícia que he buscat aquesta setmana és una notícia que jo crec que realment és dolenta, que el passat 2 de novembre va haver una concentració a Dallas, a Estats Units, del moviment QAnon, que és un moviment d'americans que són defensors de totes les teories de conspiració que puguin existir als Estats Units. Totes, aquest moviment, aquesta gent, se les traga totes i les creu totes. Llavors, aquesta gent es va concentrar a Dallas el dia 2 de novembre perquè era l'aniversari de la mort de John Fisher al Kennedy. Uh-huh. Llavors, estaven esperant, ells defensaven que es produiria el renaixement del fill, no del John Fisher al Kennedy, sinó del John Kennedy, i que renaixeria per anunciar la candidatura de Donald Trump per la presidència de 2024. Llavors, jo crec que una colla de brètols com aquests es reuneixin a Dallas per esperar el renaixement del fill de John Fisher Kennedy per anunciar la candidatura de Donald Trump és una bastant mala notícia.
Mala notícia.
Sí, mala.
I com li trobes la vessant positiva?
Home, la vessant positiva aquí jo crec que és molt senzilla. I és que aquest fet, afortunadament, no es va produir, el bo de John Kennedy no es va presentar, i, per tant, jo crec que el Donald Trump tindria que encaixar la bufetada i dir que millor que no es presenti.
La bona notícia és l'obvio, segons tu. És genial.
No, no, la bona notícia és que no es va produir el fet i que potser això fa que aquesta gent es replanteixi tots aquests plantejaments que els fa tragar-s'hi totes i cadascuna de les teories de la conspiració, de que si no existeix el Covid, de que si no, de l'11S, etc, etc, etc.
Yo había visto una cosa diferente, ¿eh?
Aviam.
Porque para mí es bonito creer en cosas. Se está perdiendo. Ya la gente cree en pocas cosas. Ya no cree ni en Papá Noel, ni en el colesterol, ni en nada de todo esto. Y al final, que haya ingenuidad en el mundo todavía es un punto positivo. Que están chalados por problemas de ellos, que se juntaron, pero que todavía haya ese puntito de ingenuidad está bien. Mira, yo en mi familia, o sea, yo tengo una anécdota, si es un medio minuto para contarla. Un día, ya era mayor yo, pero bueno, tenía unos 15 años. Y soñé que era Reyes. Me desperté y me fui hasta el arbolito de Navidad y después dije, si no es Reyes, y me volví. Y mi padre se levantó convencido de que había escuchado pasos por dentro de la casa y sin más se aterrorizó. Pero yo no le di importancia, me hice el dormido porque dije, me va a caer bronca, ya soy mayor para estas tonterías. Y años después, hablando de fantasmas, mi padre está todavía convencido de que los fantasmas existen porque un día, caminando dentro de la casa, escuchó pasos y no había nadie.
No se lo has dicho nunca esto. No.
Bueno, si lo estás escuchando, papá, los fantasmas no existen, pero qué bonito es creer en cosas.
Está muy bien. Vinga, creiem que les xarxes socials són un bon element per vendre tot allò que no utilitzem. És veritat, Jordi, que hi ha anuncis que ens crida l'atenció.
Ens crida molt l'atenció. És a dir, aquest element que explicarem ara no cabia al Boulevard del Díaz.
No cabia?
No cabia. No, no. Era tan gran que no cabia.
Però de què estem parlant?
Mira, hem trobat a Mil Anuncios a un senyor que ven una cosa bastant sorprenent. Diu, se vende barco.
Sí.
Dice, puede transportar hasta 3.500 toneladas.
Caramba.
Cogen 110 contenedores. Ya dispone de todo el personal y también de todos los permisos para navegar. Todo el barco está en regla y está operativo para trabajar. Se piden de entrada X millones. El precio es negociable.
X millones. No habrías de pedir millones.
Y eso está en Wallapop.
En Mil Anuncios.
En Mil Anuncios.
En Mil Anuncios.
En Mil Anuncios.
Qué grande, por Dios. O sea, es gente que vende absolutamente. Vendo aeropuerto, terminal de aeropuerto. O sea,
si la tienes. No, pero eso es lo que nos parece alucinante. Eso es lo que nos parece alucinante. ¿Per quan pagaríeu, quan estaríeu disposats a pagar per un buc de 3.500 tones amb capacitat per transportar 110
contenidors.
110 contenidors. Amb el personal, eh?
No, és que ve amb el personal i tot. És molt difícil perquè són... Jo crec que no he vist en la meva vida tants diners junts. Segur que no. Posaria 7 milions.
7 milions. Víctor?
Sí, 120 milions o algo así.
20 milions.
120.
120 milions d'euros.
Un barco con tripulación y todo.
Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal, hombre?
Es un poco más barato, ¿no?
Bastante más barato de lo que estáis hablando vosotros.
¿Cuánto cuesta el buque en cuestión?
$2 millones.
$2 millones.
Bueno, barato no es la palabra igual. O sea, yo lo que pasa es que me imaginé un buque muy grande, pero bueno, barato, 2 millones...
¿Cómo es de grande, Manuel, su buque?
Es muy grande. Tiene de eslora unos 80 metros, más o menos.
Sí.
Y unos 20 de manga. Y de profundidad tendrá entre 6 o 7. Es como un campo de fútbol, más o menos.
Ya. Y permítame, ¿cómo es que se lo vende?
Porque esta empresa tiene ya unos cuantos buques y tiene exceso de buques ahora. Y con la crisis esta mundial y tal, pues hombre, se quiere ajustar un poco el tema del personal y de la infraestructura de barcos.
Claro. ¿Funciona este tipo de negocios cuando uno vende un buque a través de, en este caso, de Mil Anuncios?
Sí. A mí me llama mucha gente, ¿eh? Bueno, algunos por cotillear, pero yo incluso a alguna gente le envío vídeos para que lo vean, cómo funciona la sala de máquinas, todos los motores. Estamos hablando que tiene un motor de 1.500 kilovatios, que no es una broma. Y tiene, en estos momentos tiene 7 tripulantes, incluido el capitán.
Caramba.
Y está funcionando. O sea, el barco puede salir ya mañana a trabajar.
Ah, o sea que de alguna forma es casi como cuando, y permítame la simplicidad para entenderlo bien, ¿eh?
Sí.
Es como cuando un negocio se pone en traspaso.
Efectivamente, traspaso, pero este ya funcionando y con cartera de clientes, cuidado.
Ah, con cartera de clientes también.
Claro, sí. Hombre, transporta, pero tiene bodega también. Esto puede transportar otros temas también.
Ya ve. Creo que mis compañeros quieren hacerle preguntas a Sergi, va.
No, yo lo que te quería comentar es el tema, los gastos estructurales, porque creo que el barco está operativo, pero ahora mismo no está trabajando. O sea, el gasto estructural del barco, que esté parado, ¿al día cuánto cuesta?
En estos momentos no cuesta nada, porque tenemos aguas internacionales, pero el barco sí, va a la estructura, pero como ya la estructura trabaja para otros barcos, en digamos una o dos horas, pues van allí, hacen el mantenimiento, revisan, pero como está todo correcto, claro, simplemente es ojearlo nada más.
Claro. No sé, Víctor o Jordi, ¿quieren hacer alguna otra pregunta? ¿Queréis saber algo?
Sí, hola Manuel. Yo quería saber si te ha llegado algún tipo de oferta que se acercara a lo que tú pides, más o menos.
Estos barcos valen bastante más, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, es por... la gente oferta, pero están ofertando un poquito menos, entre 1,5 millones y 1,800,000 dólares.
Caramba. Va a ser, sí, la última.
Venga, la última. Para hacer un símil con Wallapop, cuando estás negociando y entra un ofertante, ¿te hace lo mismo que en Wallapop, que es que te ofrece 7 veces menos, o aquí es un poquito más noble el cliente?
No, mira, anuncios lo veo para mí es una página bastante más seria que Wallapop. Wallapop yo todavía creo que le falta madurez, le falta evolucionar un poquito todavía. Ajá.
Bueno, pues estupendo. Vamos a seguir con atención el futuro de este buque. ¿Tiene nombre el buque o no?
No, de momento no.
No, ¿eh? Vale.
Pero si quieres ponérselo, se lo ponemos. Le puedes llamar, no sé, Golfo de Guayaquil, que es donde está anclado.
Golfo de Guayaquil me gusta mucho, sí.
En Ecuador.
Lo dejamos ahí, como Golfo de Guayaquil.
Vale, pues venga.
Manuel, enhorabuena. De verdad nos ha hecho mucha gracia el hecho de ver un anuncio de que se vende un buque en mil anuncios por 2 millones de dólares. No está mal. Que tenga suerte, Manuel.
Gracias.
Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. ¿Veus el José Matosas? Ponte tu velero, ¿saps?
No,
perquè segurament no ho havies entès.
És un tio bastant ràpid, eh? Molt bé. No, el que volia fer és una petita reflexió de que havíem comentat, has fet l'afirmació en aquest mateix programa que el Víctor, això de posar preus, ho fa molt bé. 120 milions.
120 milions, sí. Aleshores havia estat així.
Jo crec que podem acabar.
La diferència està entre el barco con tripulación que t'imaginaste tu i el barco con tripulación que me imaginé.
És que ell s'imaginó vacaciones en el mar.
Yo me imaginé el crucero del amor. O sea, con azafatas y todo. Y claro, eso tiene que valer pasta. O sea, esto es un barco de carga, pues...
Mira, fantasma. Hasta aquí puedo leer.
Ens queden només 3 minuts de programa. Jordi, tens algun altre article, ara sense entrevista, però algun altre article que hagis trobat?
Tinc un molt curiós. Mira, a mi l'anuncio és un altre cop, de fet. Diu el següent, diu, vendo o cambio. Diu, botellas de licor rellenas de conchas de playa. Aproximadamente unas 100.
Caramba, 100?
Sí.
És important la xifra, eh?
100.
Aproximadament 100.
Però les venen com a conjunt o per unitat?
Totes juntes.
A 100 ampolles.
L'ampolla de licor amb les petxines dintre.
Però què fas després amb això?
No sé, exposició, m'imagino.
No ho sé.
No sé.
O sigui, per posar per casa.
O sigui, el
no?
preu és per les 100. Quan pagaríeu per 100 ampolles de licor farcides de petxines de platja?
No, una ampolla de licor amb 100 petxines a dintre.
Ah, vale. Bueno, això és dir... Una ampolla de licor amb 100 petxines a dintre.
Vinga, 25 euros.
Què dius?
Locos,
no, menos.
Como no venga con licor dentro, no.
Home, la feina de picar...
Exacto. ¿Qué, Víctor, qué dices tú?
5 euros como mucho.
Yo diría 2.
2, mira.
Yo he alucinado mal preu. 45 euros.
45 euros.
No vull fer cap comentari, però... El Víctor està llançat, eh?
No. Estàs ja l'has destronat, avui. Completament destronat. En fi, Sergi, que tinguis bona setmana, Víctor. Gràcies. Igualmente, Jordi, això del buc ha estat meravellós, avui, eh?
La setmana que ve més.
Moltes gràcies. Senyors i senyors, marxem de cap de setmana, que també ens toca a nosaltres dilluns, però estarem aquí, com sempre, puntuals, a les 3 en punt de la tarda, disposats a compartir aquestes 3 hores de ràdio que comencen tot just després de dinar i que acaben quan la nit ja ha arribat a la ciutat de Barcelona i a tot Catalunya, veritat. El dilluns ens tornarem a retrobar. Serà a les 3 de la tarda quan tot l'equip es posi en marxa, la Yolanda Fernández Lafuente, l'Andreu González, la Núria Ros, el Joan Girbau i en José Matosas. Bé, el dilluns el José Matosas no hi serà, que se'n va de viatge, que també està bé descansar una mica. Però nosaltres sí. Els espero. Que tinguin vostès un molt bon cap de setmana, no perdin de vista la bufanda, que les temperatures seran baixes. I res, que aquí estarem dilluns. Fins aleshores. Gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Domini Seguit. De dilluns a divendres, a les 6 de la tarda a Ràdio Estel, t'expliquem tot el que ha passat i el que vindrà en 30 minuts.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Aquest dissabte, a partir de les 11 del matí des de la Basílica de la Seu de Manresa, Ràdio Estel transmetrà en directe la beatificació de tres màrtirs caputxins assassinats el 1936. Viu amb nosaltres aquesta celebració de festa, de reconciliació i d'esperança. Aquest dissabte, a les 11 del matí, des de la Seu de Manresa, en directe a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.